Saludem a aquesta hora a l'exsecretari general d'Interior i diputat d'Iniciativa, Joan Boada. Senyor Boada, bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia. Què tal?
Després de la concreció d'ahir per part del conseller d'Interior, quina valoració en fa vostè de la mesura de flexibilitzar la limitació als 80 per hora?
És una irresponsabilitat gravíssima que han portat a terme aquest govern, no? Perquè sobretot una mesura on es havia demostrat que era molt bona per disminuir la contaminació o per disminuir també la velocitat i per conseqüència disminuir el número d'accidents i el número de morts, a mi em sembla que eliminar aquesta proposta i no fer res d'una manera alternativa és gravíssim, no? I en trobarem les conseqüències, però que per desgràcia s'han de lamentar.
Conseqüències de quin tipus?
Conseqüències d'augment de la contaminació, que significarà no complir la normativa de la Unió Europea, que significarà la possibilitat d'una multa important. Conseqüències en el sentit que augmentarà la velocitat mitjana, per la qual cosa augmentaran el número d'accidents, perquè això, ahir vaig sentir el senyor Puig que deia que no hi tenia relació. A mi em sembla que deu ser l'única persona al món que no relaciona augment de velocitat amb augment de número d'accidents. I a més, doncs, el tema de també per la salut, em sembla que Creal ja ha fet un estudi, ho ha demostrat, que la contaminació provoca o augmenta les morts, doncs, de persones, no? Deien al voltant de 3.000, on, i directe o indirectament, hi tenia una relació a la contaminació. Davant d'aquestes dades, com un govern es pot atrevir a treure una mesura d'aquest tipus? Una irresponsabilitat que només obeeix a la pressió de, suposo, d'alguns interessos mediàtics o interessos de no sé quin tipus que s'han passat durant 3 anys doncs, insistint en aquest tema amb una greu responsabilitat. I només una cosa, miri, quan ho va fer el govern d'Esquerres aquesta proposta, ho va fer a través d'estudis tècnics, ho va avalar a través, ho va fer exposició pública. Tothom va dir el que va creure convenient. Tot el seguiment s'ha fet a través d'estudis de la Universitat Politècnica, a través del senyor Valdesano. Quins estudis han posat sobre la taula per demostrar que aquesta mesura és innecessària?
Ahir, per exemple, segons dades del Servei Català de Trànsit, van servir també els 80 per reduir accidents i morts. Però les últimes dades eren un 66% el que ens va donar Josep Pérez Moya menys de morts. Ara, el nou Departament d'Interior diu que hi va haver un repunt, en canvi, del 27% als accidents amb morts i ferits greus. Com s'explica aquesta contradicció?
No, miri, com sempre, tergiversant les propostes com fa aquest govern, i és gravíssim això. El que sí que han augmentat el 2010 en relació al 2009 és el número d'accidents, però en canvi del número de morts és el mateix, 4. Per què és el mateix? Perquè la velocitat s'ha moderat i com que la velocitat és menor, pot augmentar el número d'accidents per unes situacions determinades, ens ha augmentat tot el 2010, però en canvi els morts no, perquè a menys velocitat, menys possibilitats de patir accidents gravíssims i arribar a la mort. Miri quina dada més important i se l'estalvien.
I
augmenten el número d'accidents. Mani?
Què dius, Joan? Perdó, què dius, Jordi?
No, que anava a dir que a peu encara hi hauria menys accidents.
No? Ah, sí. Sí, però això ho diu en sèrio o què?
No, que vull dir, és una obvietat que com més a poc anem, doncs, menys risc hi ha que quan hi hagi accidents, diguéssim, els accidents siguin greus. Però també és evident que la velocitat no és l'única variable i que hi ha moltes altres coses que pot fer i hauria de fer un govern pel tard que els accidents a l'àrea metropolitana de Barcelona, a l'entrada o a sortida de la gran ciutat de Catalunya, hi haguessin menys accidents i fossin menys greus.
És a dir, per la
mateixa argument que vostè s'ha fent servir, és una responsabilitat que el govern anterior posés el límit a 80 i no a 70, perquè si l'hagués posat a 70 encara hi hauria hagut menys accidents, encara hi hauria hagut menys morts.
Perquè, no és pas veritat això, perquè els informes tècnics no fets per nosaltres, sinó per gent que hi entén des de fa molt de temps que treballa aquest tema, ens diuen que és la velocitat. El 80 és l'equilibri per el tema de la contaminació, per la congestió, perquè pares menys i d'aquesta manera doncs, també provoques menys contaminació i alhora també no tens una sensació de parar i arrencar i a més, com més velocitat, més espai deixes, més dificultat a l'hora de circular. Però això són estudis tècnics que no ens l'hem inventat, la xifra de 80, no ens la van inventar.
Senyor Boada, demanarà la compareixença del conseller d'Interior i el conseller... Com?
Esclar, sí. Bueno, és que nosaltres hem demanat la compareixença del conseller Recoder perquè és el qui ho ha de fer-ho. Imagini't també com és que si és una mesura ambiental conjuntament amb les altres 72 mesures, que no n'han parlat de ni una de les altres 72, no n'han parlat ni una de les altres 72, es frega, es renta les mans com un Ponç Pilat i ho passa a interior. Què té a veure el Servei Català de Trànsit? No té aquesta funció mediambiental. Té una funció de seguretat i de gestió del trànsit, però no pas mediambiental.
Per cert que Felip
Puig...
A més,
com ho pensen posar-ho a terme? És que ho trobo, jo de veritat, ho trobo una irresponsabilitat de país, gravíssima.
Per cert que Felip Puig ha criticat, m'acaben de dir, les declaracions que va fer el responsable de la DGT, la del Pere Navarro, en què deia que retirar la limitació 80 seria una irresponsabilitat. Vaja, el que acaba de dir vostè en una entrevista que està fent a TV3, ha dit que si la mesura és tan bona, com diu Navarro, per què no l'ha aplicada a l'entorn de Madrid?
Ah, exacte, però sí, que l'apliqui, no, a l'entorn de Madrid, que a Madrid encara ho fan pitjor. A Madrid encara falsifiquen les dades, no?, i posen els mesuradors a zones, diguéssim, ajardinades perquè així no augmenti. Això és una altra cosa. Evidentment que és un error i, en tot cas, qui ho ha de fer és la Comunitat de Madrid, que li diuen a la DGT.
No, també ha criticat que hi ha massa... Felip Puig, que hi ha massa panells a les entrades i sortides de Barcelona. Diu que n'hi ha cada 200 metres.
No, els panells són els de la velocitat variable. Però no són a cada 200 metres, no és veritat, això es creu, és que no és veritat. La velocitat variable la van posar com una mesura importantíssima i em sembla molt que s'estengui, com ja plantejàvem des del govern d'Esquerra. La primera proposta, que per cert estava adjudicada, ja era fer també entre Martorell i Molins de Rei, cosa que la velocitat variable llavors ens ajuda molt a evitar la congestió fent baixar cada quilòmetre, 10 quilòmetres per hora, si és a 70, 60, 50, cosa que també s'ha vist una mesura importantíssima també per evitar la congestió, ha millorat la circulació, s'ha fet molt més fluida, no? Però és que arribem a una situació, miri, passar de 80 a 120 com fan ara, amb les hores vall, amb trànsit fluid, vol dir 15 segons per cada quilòmetre el que es guanya. 15 segons per cada quilòmetre, això amb simulacions, els que hem anat fent i que s'han anat plantejant. Però què té a veure ara, això? És tan necessari triar enrere una cosa que ha significat unes millores tan i tan importants?
De tota manera, parlava Joan Boada, parlava del govern d'Esquerres, però fixi's que durant la campanya electoral van saltar del barco el PSC i Esquerra, el propi president Montilla, veia en aquest programa que això s'havia de flexibilitzar sí o sí.
Sí.
Per tant, no era una qüestió... És a dir, ha estat una bandera d'iniciativa, però bàsicament, i aprovada pel govern d'Esquerra.
No, qui ho ha aprovat ha estat el govern.
D'acord. Sí, però la bandera ha estat d'iniciativa.
Sí,
qui s'ha banderat amb això?
Qui era competent.
Però després van saltar del barco quan van arribar eleccions, eh?
Ah, sí, no, això està clar, les rates també ho salten del barco, vull dir que no hi ha cap tipus de problema amb això. Ja hi estic en desacord, també, amb la posició del PSC. Dir-ho claríssimament. I, evidentment, a ningú se li escapa que en el si del govern, està clar, es va haver de lluitar de valent per tal, doncs, de demostrar que aquesta mesura era imprudent. I aquesta mesura va ser aprovada per tot el govern. Ha estat aprovada també per l'ATM, l'àrea de transport metropolità, i ha estat aprovada, diguéssim, avalada per científics, per tècnics, per bueno, és que l'únic que no l'avala són... El govern.
Senyor Joan Boada, queden un parell o tres de preguntes per fer-li sobre altres temes. Per exemple, el primer que ha fet Felip Puig només arribar a la Conselleria d'Interior ha estat anul·lar el codi ètic que va aprovar Joan Saura just abans de les eleccions. Diu que n'encarregarà un altre, el nou comitè d'ètica. Què diu?
Va, molt bé, doncs que n'encarregui un altre. Sí, aquest codi ètic estava, jo crec, ben fet. Estava fins i tot consensuat, eh? Jo havia fet 3 reunions amb tots els sindicats i havien passat de 100 i pico articles 128 que havia fet el comitè ètic a uns 80, uns 15 o 16 més que el codi europeu, evidentment perquè tenim una especificitat diferent. Nosaltres, la nostra policia, és una policia de proximitat, hi ha tot el tema de la violència masclista que havíem desenvolupat i que també estava allà en el codi ètic. Miri, jo li dic una cosa, si és que en fan un, cosa que evidentment seria poc responsable que no en fessin un, la nostra policia necessita un codi ètic com totes les policies europees, democràtiques, i el que facin veurà que no variarà massa del que nosaltres o que el conseller Saura va aprovar. Deixem-ho obert, eh? Primer mirar si ho fan, i si no ho fan llavors podem comparar vostè i jo, si creu convenient, i veurem quins són els articles diferenciats i com es diferencien, perquè serà exactament el mateix. Ara, evidentment, aquí hi havia una dèria doncs que l'han tirat endavant i ho facin.
La contundència de Felip Puig també s'ha notat amb els antisistema i amb els ocupes. Ell mateix, recordem, va supervisar l'operatiu que va desallotjar els antics cinemes de la Via Laietana de Barcelona i va dir públicament, Felip Puig, que s'havia acabat la impunitat. Això vol dir que amb l'anterior govern els ocupes i els antisistema tenia la màniga ampla?
Ah, això ho devia acusar els comandaments dels Mossos d'Esquadra. és gravíssim, no?, que el conseller d'Interior el primer que fa és posar en dubte que els Mossos d'Esquadra doncs actuessin amb contundència i no actuessin o no evitessin la impunitat d'aquests sectors, perquè qui pren les decisions dels desallotjaments, un, és el primer el propietari que l'ha de denunciar, dos, el jutge que ha de donar permís, i tres, tècnicament, els Mossos d'Esquadra decideixen quan i com desallotgen. Fins i tot amb els jutges se'ls demana que donguin un període, no un dia concret, sinó un període per tal, doncs, a través d'informació, doncs, saber quanta gent hi ha, quines persones hi ha, quin és el moment adequat,
i
quina hora...
I el conseller Boada no hi té res a veure?
El conseller no decideix cap desallotjament. Són els Mossos d'Esquadra i els seus comandaments. En el primer desallotjament que va
per tant,
fer...
Per saber-ho, Joan Boada, el que va passar l'altre dia, el conseller Felip Puig, l'únic que va ser és agafar el protagonisme perquè no hi va tenir res a veure amb el que va passar a la Vila
d'Aitana. Res a veure amb el que va passar. És que només faltaria que ell decidís com es fa un desallotjament. Seria terrible, perquè no en té ni la més mínima idea, que no n'ha de tenir, que no n'ha de tenir. Però en tot cas són ells, perquè la informació... fa totes les mesures per saber qui hi ha, quanta gent hi ha. A vegades, alguns desallotjaments, els que hi ha, n'hi han posat trampes. S'ha de buscar la millor manera. El cap de setmana n'hi ha més, n'hi ha menys. Escolti, tot això són mesures tècniques que són ells que decideixen en el moment determinat que s'ha de fer un desallotjament. Nosaltres també, en els primers desallotjaments que hi érem, érem a primera fila per veure quin és... Però ells eren els que prenien la decisió, com ha de ser. És que és una qüestió molt i molt delicada, no? I si ho diu per això, miri, cada setmana hi havia desallotjaments a la ciutat de Barcelona i se'n feien d'una manera tant els exprés si calia com els altres sense cap mena de problema. El que passa que, mira, alguns els interessaven a més veure les coses negatives o donar-li una visió negativa i no l'altra. Jo crec que no és massa responsable per part del conseller d'Interior dir que posar en dubte la feina dels Mossos d'Esquadra a l'anterior període.
Breument, Albert, sisplau.
Vostè diu que el conseller no ha d'intervindre en les decisions tècniques. Amb el tema antiavalots, el conseller Saura va ser criticat pels Mossos perquè no deixava que els Mossos anessin amb proteccions amb algunes manifestacions per evitar sensació de violència, una imatge que no ell volia donar als Mossos. El conseller Saura va intervindre políticament, es va dir al seu moment, potser vostè m'ho desmenteix, però es va dir que el conseller Saura intervenia amb fins i tot a l'equip que tenien que portar els antiavalots al carrer. La prova és que els propis Mossos anaven amb proteccions pròpies i es va denunciar que els Mossos anaven amb aquelles petites porres, que vostè se'n recordarà el nom perquè segurament...
Ah, el cubotant, sí, però això és una altra cosa.
Els Mossos anaven amb aquestes eines perquè es sentien poc protegits perquè tenien ordres, ells deien, polítiques de no donar sensació d'un cos repressiu, i aquí va haver molta polèmica. El senyor Saura o vostè van intervindre alguna vegada amb decisions d'aquest tipus?
Això és una decisió tècnica, perquè evidentment ells també valoren...
Però vostès intervenien amb aquestes decisions com a polítics?
No,
o eren els
Mossos
els que decidien quin equipatge tenien que portar amb alguna manifestació? Que preveien que podia ser violent amb els... Vostès, la pregunta és molt senzilla, senyor Boada.
Eren els Mossos, diu.
Sí, eren els Mossos que decideixen si es posen el cas de protecció, no, sempre que siguin, evidentment, a totes les eines reglamentàries. O sigui, el cubotant no estava, evidentment, amb les eines que podrien portar, doncs, els Mossos d'Esquadra, Vull dir que això està claríssim, no?
Per què el portaven?
Ah, perquè ells ho creien com a ell. No, si em portava molts, a vegades els regalen als sindicats, a vegades eren clauers d'alguna empresa de seguretat i que formaven com un clauer i hi havia el cubotant. Bueno, era una cosa que utilitzaven, totes les policies ho tenen, i algunes d'elles, mira, jo en tenia un de la policia de Miami que em van fer arribar, que era un clauer, no? No tenia cap importància, se li va donar una importància desmesurada, forassenyada sobre aquest tema. Miri, a vegades porten el casc, a vegades no el porten. A vegades porten el casc penjat a la cintura i porten la gorra. A vegades van amb l'equipament total, bueno, dependrà. A vegades és els antiavalots, i a vegades és l'arro, i a vegades els confonem. Bueno, doncs aquesta és una decisió que pren el comandament de l'operatiu concret. Com es va equipat, de quina manera es va equipat, quines són les eines que porten i quan les utilitzen. Les porten a les furgonetes, a vegades ja surten de la furgoneta ben equipats, i a vegades, segons el tipus de manifestació, segons el tipus d'operatiu, fan una cosa o l'altra. En cap moment el conseller Saura ha decidit, ni jo, han decidit com van equipats els antiavalots. El que sí que fem és que tinguin els millors equipaments possibles. Sí.
Amb aquest dia d'explicacions que està donant Joan Boada ja des de fora del govern, deixi'm preguntar-li, és que hi ha hagut alguns oients que ens ho han preguntat, per dir, ara que està fora ens ho podrà explicar sense l'encotillament d'haver estat dins del govern. Què va passar, segons la seva opinió, vista les perspectives d'anys després, a Horta de Sant Joan?
Un accident. Dos individus que varen calar a foc i que l'operatiu d'apagar l'incendi, doncs hi va haver-hi tot un seguit de circumstàncies, algunes d'elles imprevisibles, com el canvi sobtat de vent, com les condicions que hi havia en aquella zona i com es va desenvolupar el vent, i que va provocar la mort dels bombers. Res més. El que sí que jo tinc claríssim és qui són els responsables. Per cert, que encara no els ha imputat... No els ha imputat l'advocat defensor, no els ha imputat a aquestes dues persones que són les que varen calar foc. Sembla que no existeixin, com són les úniques responsables de qui hagués a Horta de Sant Joan foc. Ni Delta Zero, ni cap membre dels bombers de la Generalitat tenen cap tipus de responsabilitat amb aquell fet, com ja es va demostrar, amb l'estudi que van plantejar, tècnic, amb totes les reunions que es va fer, no? Aquí està claríssim que s'ha volgut portar tota la situació cap al departament i cap al govern per tal de poder treure el màxim de diners possibles, no? Si els responsables civils són els dos nois que varen calar foc, no tenen ni un duro. La responsabilitat és zero. Si els responsables, diu la jutgessa, que és el govern de la Generalitat, està clar que llavors aquí sí que hi ha responsabilitat civil al darrere que pot ser assumida.
Em va donar la sensació, en aquesta conversa, que els Mossos van molt per lliure, no sé si ha sigut històricament així o ha sigut en la seva època al govern, i que Interior hi té poc a veure.
No, Mossos no van per lliure. Què vol dir? Home, no, els operatius ho fan els Mossos. Si és que quan hi hagi un polític que es dediqui a organitzar un operatiu, és que s'ha volgut l'enteniment. Això no vol dir que hi hagi unes normes, no vol dir que hi hagi uns criteris, no vol dir que hi hagi reunions amb els comandaments i que contínuament anem explicant a veure quina és la situació de les diferències. No vol dir que no tinguem informes que teníem contínuament sobre quina és la situació a través de la unitat d'informació, de quina és la situació de segons quins col·lectius delictius. Està clar, i quines són les actuacions que farien veient les puntes o la situació que es dona. No vol dir que no ens reuníssim, i està clar, davant operatius de gran envergadura per tal de veure com ho fem. Està clar, però els operatius, quan un pren una decisió, és exclusivament dels Mossos d'Esquadra, tècnic i professionalment, com dels bombers també, només faltaria.
Senyor Boada, una última pregunta. Actualment hi ha un dèficit de 2.000 Mossos. Vostès havien previst una promoció de 800 per aquest any, però la retallada del pressupost del govern la deixen 600. Pot afectar la seguretat aquesta manca d'efectius?
No, home, afectarà la manca d'efectius. O sigui, ens varen passar 4 anys tothom dient-nos que no hi havia efectius i que era un desastre, i quan han de fer una promoció de 800 perquè encara en falten, doncs passen a la disminució i ningú diu absolutament res. Quan els Mossos d'Esquadra els paga Madrid. Els Mossos d'Esquadra tenen diners directes de Madrid. Està clar que el manteniment, una vegada està aquí, també l'hem de fer nosaltres, però venen tant el sou com també l'equipament. Una part, estem entre el 75 i el 80%, com sempre Madrid no paga tot, sempre és el mateix, no? Però aquesta és la realitat. Per què redueixen 200 Mossos d'Esquadra? Barcelona tindrà, perquè tots aquests van a petar a Barcelona i a les altres zones, doncs totes aquestes zones tindran menys efectius els que nosaltres teníem plantejat. Això afectarà la seguretat? Jo no ho diria, ni ho diré mai, que si 200 Mossos d'Esquadra més o 200 Mossos d'Esquadra menys poden afectar la seguretat. Hi ha altres àmbits que poden afectar la seguretat. Si abans creia que no ho feien, ara també penso el mateix. Ara no entenc perquè no redueixin aquests 200, i no entenc com tots aquells persones, alcaldes i sectors que deien que hi havia pocs Mossos d'Esquadra, perdó, fins i tot els grans sindicats, doncs no diuen absolutament res ara en aquests moments, quan insisteixo, els diners venen de Madrid.
Li he dit que era l'última, però és que Felip Puig acaba d'acusar-lo, a vostè directament, de falta de responsabilitat i de la degradació dels cossos de bombers perquè va deixar vacant la plaça d'Olga Lanau durant 6 mesos.
La plaça d'Olga de la Nau no va estar...
I que diu que va intentar instrumentalitzar els bombers, políticament.
Ah, sí? Bueno, sí, però que em digui com. Nosaltres instrumentalitzar els bombers, si no varen dir absolutament res sobre aquest tema, i va ser una actitud totalment agressiva, externa, de fins i tot d'alguns mitjans de comunicació, sobre aquest tema. Jo és que, de veritat, al·lucino de com es pot ser d'aquesta manera, tan sectari, de veritat. Hem explicat per activa i per passiva tot el que varen fer amb el tema d'Horta de Sant Joan. Jo hi era des del primer moment allà, al costat dels bombers, i intentant, doncs, que les coses les tinguessin la gent la màxima informació possible. I d'agradar, això és l'eco, el que s'ha anat dient durant molt de temps, no? Nosaltres hem d'agradar quan, ja li dic jo, i perdoni, no volia ser petulant, però em sembla que ha estat els 4 anys millors que ha tingut els Mossos d'Esquadra i els bombers de la Generalitat en quant a infraestructures, en quant a inversions, en quant a millora del seu sou, en quant a millora de les seves condicions laborals, i a més també això significava millora de la seguretat i de les emergències d'aquest país, on s'ha creat una protecció civil que no existia, un centre 112 a Reus importantíssim, s'ha posat les bases que s'haurien de continuar. Ara, temo que, tal com veig, em sembla que no continuaran gaire res de tot això.
Li agraeixo, Joan Poada, que avui ens hagi volgut acompanyar per explicar el seu pensament després de la sortida del govern i les noves decisions que ha pres Felip Puig com a nou conseller d'Interior. Repeteixo que moltes gràcies i fins aviat.
Molt bé, adéu-siau.